Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela. Ver crecer y ayudar a los alumnos.
Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo.
A la edad de esos chicos, nada de...
Bien, coged el cuaderno de cálculo.
¿Es usted el que hace cantar a los niños?
Sí, señor. ¿Es un reproche?
Oh, en absoluto. Al contrario, me encanta la música.
Catalunya Ràdio.
Amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'Ofici d'Educar, propostes educatives innovadores. Hi havia una vegada un model d'escola universalitzat a molts països europeus que s'havia dissenyat 150 anys abans segons un patró industrial i per transmetre una cultura general a tots els infants de manera homogènia, partint de la base que tots aprenem igual, però que va caducar. Aquest model ja s'havia revisat al primer terç del segle XX a Catalunya amb el moviment de renovació de l'escola, però la dictadura franquista ho va estroncar. I avui, en un context global complex i canviant, el model educatiu de nou té el repte de fer un gran salt i donar resposta individual i col·lectiva als reptes globals. La pobresa i la falta d'equitat, el desenvolupament sostenible, els grans moviments poblacionals, la desigualtat de gènere, la intolerància i la violència, i els canvis tecnològics. El programa Escola Nova 21 va néixer com una aliança per contribuir a catalitzar esforços per un canvi educatiu partint del treball conjunt entre centres educatius, comunitat educativa, administracions, entitats, universitats i institucions internacionals. Un canvi educatiu que ha d'avançar cap al que es coneix com l'escola avançada i que té quatre eixos. Desenvolupar competències per la vida, pràctiques d'aprenentatge basades en el coneixement de com les persones aprenen, avaluació competencial i global amb mecanismes formatius que contribueixen a l'aprenentatge i organització autònoma i oberta, capaç de l'autoreflexió i d'actualitzar-se. El propòsit educatiu d'aquest programa està enfocat a desenvolupar competències per a la vida, integrant els quatre pilars d'aprenentatge: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser. Aquestes competències han de millorar les expectatives vitals dels infants en dignitat, capacitat i benestar, i reverteixen també en ciutadanes i ciutadans lliures i responsables, capaços de donar resposta als reptes globals i de transformar la societat. Diu la UNESCO, no havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. Avui a l'Ofici d'Educar, propostes educatives innovadores.
L'Ofici d'Educar.
Irina Bokova. Hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l'educació en un món canviant.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Moltes vegades, quan es parla d'innovació educativa, se sobreentén erròniament l'ús de la informàtica i la tecnologia. Això és important, però hi ha moltes propostes educatives innovadores que no tenen a veure amb la tecnologia o els ordinadors, com per exemple l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge cooperatiu, la gamificació, que és aprofitar el joc com a recurs didàctic, la Flip Classroom, l'storytelling, contar històries per ajudar a aprendre, l'educació emocional, la relaxació a l'aula, les habilitats socials, les competències bàsiques per a la vida, etc. Sobre aquest últim punt, el moviment Escola Nova 21 i Xarxes pel Canvi han esdevingut referents de les propostes educatives innovadores a Catalunya a partir de 2016. Un dels principis és que les emocions són part integral de l'aprenentatge, la qual cosa ha donat lloc a convocar unes jornades a la Universitat de Barcelona amb la col·laboració d'Escola Nova 21 i Xarxes pel Canvi, amb el tema l'educació emocional en el centre del canvi educatiu. Això s'ha d'entendre com una de les propostes educatives innovadores a Catalunya.
Per parlar de quines són les propostes educatives innovadores a Catalunya, ens ho deia el professor Rafael Vizquerra, hem convidat a la Iolanda Arbolés, ella és mestra i directora de l'Institut de Sils. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Hem convidat també la Marta Pujador, que és coordinadora de formació de l'Escola Nova 21, que ara en parlàvem. Benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I a la Dolors Luna, que és mestra i directora de l'Escola Santiago Ramón y Cajal. Benvinguda també, Dolors.
Hola, bona tarda.
Començàvem escoltant el professor Rafael Vizquerra amb el que vol dir innovació educativa. Jo, més que fer definicions, fent recerca a l'hora de preparar aquest guió, recordo haver-me mirat un vídeo en el que la Marta Pujador fa una dinàmica amb els pares en què simula una escola tradicional. Uh-huh. I en l'escola tradicional, doncs, el mestre té el coneixement i dona l'aprenentatge als alumnes, no? I el que fa és passar unes fotocòpies amb els 7 principis de l'aprenentatge als pares i ho han de llegir en veu alta, un per un, els 7 principis, i quan acaben de llegir-los és el moment de l'examen. Ell els demana si tenen alguna pregunta, com sol passar quan en un auditori ens abans hi tenen alguna pregunta, ningú no vol dir, perquè llavors vol dir que no ho has entès i quedes una mica malament. I llavors és impagable la cara quan ella, quan la cara dels pares quan planteja que s'ha de fer un examen. Mm-hmm. I allò és que és boníssima, aquella cara. Després, però què ens estan dient? Que ara ens faran un examen? Sí, i clar, sí. Jo després, mirant aquest vídeo, pensava, clar, podem pensar en els pares si els hi fan això, pobrets, però és que això ho estem fent dia sí, dia també en els alumnes. I ens sembla la cosa més normal. Us passo uns papers, us mireu els papers, us ho apreneu i us fem un examen. Clar, això, en teoria, ho hem d'anar canviant, no? I la innovació educativa aniria per aquí, no? Per canviar algunes coses com aquestes, perquè als pares i en els nanos no se'ls quedi aquesta cara de dir ara jo he de fer això, que no em motiva gaire ni gens.
Sí, sí, exactament és així. I, de fet, els pares i les mares es queden molt sorpresos, no?, quan fem aquesta dinàmica. De fet, ells els que s'esperen és anar a aquesta sessió, una xerrada, un format conferència, tots asseguts, amb silenci, mirant endavant, i que algun expert, algú d'Escola Nova, els hi vingui a explicar de què va això, de la innovació educativa. I llavors es troben amb aquesta dinàmica i en el punt de l'examen i es queden una mica descol·locats, no?, i el que els hi venim a dir és, estem parlant dels principis de l'aprenentatge, precisament aquests principis el que ens diuen és que així no s'aprèn. Aquest format unidireccional en què es treballa individualment, en què tothom està en silenci, en què el coneixement ve del mestre, en aquest cas de la persona que fa la conferència, no funciona. Sabem que l'aprenentatge és de naturalesa social, és a dir, que s'aprèn amb interacció amb els altres, que cal personalitzar l'aprenentatge, que cal partir dels coneixements previs de cadascú. Per tant, la segona part d'aquesta dinàmica és anem a fer un canvi radical i anem a treballar aquests principis de l'aprenentatge, que són els que defineixen com han de ser les escoles del segle XXI, però anem-ho a fer d'una manera coherent amb aquests principis. Llavors treballen en grup, comenten, donen consells als mestres, i és totalment diferent la dinàmica.
Clar, ens diu la Marta, així no s'aprèn, no s'aprèn així? Què en penseu?
Jo diria que no només s'aprèn així. Uh-huh. És a dir, aquesta seria una manera d'aprendre. És a dir, a mi m'encanta també... A mi m'encanta anar a conferències que són així, que hi ha un expert que explica i és molt interessant. Ara, si tot el meu aprenentatge vital s'hagués de basar en coses que m'expliquen experts, a veure, és que no és real. La gent no aprèn. Les coses que sap a la vida, inclús per la seva professió, no vull dir que no hagin de ser coses tècniques, no les aprens escoltant sempre i només. I l'escola tradicional potser ha fet un abús d'això. Ha entès que ha pensat que memoritzar és potser la manera més pràctica d'adquirir saviesa i aquí hi hem estat estancats en aquí. No? Per sort, des de fa molt i molt de temps, no ve d'ara, per això la paraula innovació, sí, ens grinyola una miqueta, hi ha molts mestres de tota la vida que ho saben, això, que s'aprèn de moltes diverses maneres. Per tant, un centre innovador, diguem-ne, és aquell centre que prova moltes altres maneres, i no només aquesta. Suposo que en el seu centre, en el de la Marta, també s'explica. És a dir, tots els centres que estem a la xarxa, tant els que som impulsors com els que estan en la mostra, com els altres que estan començant a partir d'aquest tipus de xarxes, etc., que estan en el marc d'Escola Nova 21, estic convençuda que a tots aquests centres hi ha espais on un expert, que no necessàriament ha de ser el professor o el mestre, pot ser una persona que vingui de fora, pot ser un pare, pot ser un alumne que ha investigat sobre un tema i ho comparteix amb els companys, és a dir, l'escolta es produeix i penso que té molt de valor. El que passa és que no pot ser només això.
Com s'aprèn? Indudablement, el que ens passa a nosaltres, que som centre de la mostra, és que quan ens vam trobar amb aquest programa d'Escola Nova 21, és que havíem de crear la necessitat de fer aquest canvi i crear la necessitat en aquests mestres que, com bé dius, partien del model tradicional, el model memorístic, però com fas que facin aquest canvi aquests mestres que estan acostumats a ensenyar els nens d'aquella manera? Doncs el primer any que hem fet necessitat de canvi, els hi preguntem què us passa a les aules, què us està passant amb els alumnes, quins obstacles us trobeu, quines dificultats. I a partir d'aquí el mestre diu, és que no puc continuar ensenyant de la mateixa manera, no puc fer una lliçó magistral. Els alumnes no em miren, no em volen seguir, estan desmotivats. I, bueno, i és ara que estem en el segon pas, com a centre de la mostra, el segon any, que estem aprenent com fer això. Mm-hmm. Són molts mestres els que treballem en equip a dir què podem fer a l'aula, quines són els models, que, ja que visitem centres d'impulsors com és el vostre, ens basem en quines bones pràctiques esteu duent a terme per anar intentant aplicar al nostre centre, no copiar-les, que abans ho comentava la Marta, no volem copiar models, sinó veure quins models són diferents pels nostres nens, quins models s'adapten amb ells i els resulten motivadors per poder tirar endavant, no? I estem en aquest procés d'aprenentatge, què podem fer, què podem, bueno, com fer per motivar-los.
Jo crec que el que distingeix una escola com la nostra, no?, dels que estan a la xarxa, etcètera, de les altres, per dir algú, perquè a mi no m'agrada aquesta distinció, no?, els altres, els que no estan en... Uh-huh. I inclús això ha portat algunes controvèrsies. A veure, a mi em sembla que bones pràctiques, pràctiques com les que explicava en Rafael Vizquerra, n'hi han a totes les escoles de Catalunya i d'Europa, i que no es diuen elles mateixes innovadores, no s'han creat aquesta autoetiqueta, diguéssim, no s'han etiquetat en aquest sentit, però de mestres, de professors que fan pràctiques d'aquestes, per sort, n'hi ha de fa molt de temps arreu. Una escola innovadora és aquella que s'estructura a partir d'això, és a dir, és la que agafa i diu, mira, és que nosaltres el que farem és un procés en el qual a tot arreu i intentarem que sempre, és a dir, tot l'equip docent i durant tot l'horari intentarem provar coses que siguin més eficients, més eficaces per l'aprenentatge. És a dir, el que no volem és que els nens vinguin a divertir-se, que això és una cosa que també a vegades... No? La idea aquesta que l'escola innovadora ha de ser divertida sempre... No. El que volem és pràctiques que realment ajudin a l'aprenentatge, perquè ara, per sort, se sap molt de com les persones aprenen i la cosa memorística és una part... molt petita, de la part.
Clar, jo la pregunta que em faria, i per què ara? Perquè tu dius, fa molt temps que hi ha pràctiques educatives, però... I ella ens diu, els nens els hi preguntem i estan que s'avorreixen o estan desmotivats. És a dir, per què ara parlem de fer un canvi de baix a dalt complet, podríem dir? Per què ara?
Perquè la societat en la que vivim ens ho exigeix. I cada cop és més evident que l'escola que teníem, el model tradicional, no funciona amb la societat que tenim ara. Tenim un canvi tecnològic brutal que ha canviat els llocs de treball, ha canviat la manera com ens relacionem, tenim molts reptes socials als quals donar resposta i això ens obliga a fer un canvi en l'educació també.
Jo voldria afegir també, a més, els alumnes que tenim tenen un entorn, sobretot en el nostre cas, un entorn social molt difícil i s'enfronten a reptes complicadíssims. Llavors, què hem de fer? Dotar-los d'eines, dotar-los d'estratègies, donar-los competències per poder superar aquests reptes que han d'afrontar, aquests obstacles que han d'afrontar dia a dia. Amb l'escola tradicional no ho aconseguíem. Els mateixos mestres se n'adonaven i els hi poden facilitar aquesta manera de treballar que els ajudi en el dia a dia.
El coneixement ja no és estàtic, ja no sabem el que un nen o nena ha de saber perquè necessitarà per la seva vida, perquè canvia. I no sabem quins llocs de treball aniran els nens i nenes que ara estan a l'escola. Per tant, el que hem de fer és ensenyar-los a aprendre, a ser flexibles, a treballar amb els altres, a ser creatius. Això és el que necessitaran a la seva vida.
Avui a l'Ofici d'Educar dibuixem l'escola que volem.
Sònia Medina. El model anterior de callar i escoltar no funciona.
A l'Institut de Sils van tenir la sort de començar de zero. El centre va obrir les portes l'any 2008 i ho va fer amb un equip de professors amb inquietuds pedagògiques i ganes de canviar coses. I així vau començar. Porteu 10 anys?
Sí, sí, sí.
I han passat moltes coses. Jo per internet busqueu un vídeo en el que ell explica algunes de les coses que van passar. Van passar coses, algunes coses van sortir bé, altres no van sortir tan bé. En vau aprendre.
Hem après molt, hem après molt. Jo estic encantada perquè en aquests 10 anys he après tantes coses i segueixo aprenent. Jo penso que el model innovador, ho dic entre cometes, perquè, però aquest model d'escola que com a repte global té doncs, millorar la proposta que fa als alumnes i qüestionar-se doncs, si funciona o no funciona, i a partir d'això doncs, seguir investigant, és un model molt atractiu des del punt de vista professional dels docents, no? Perquè et permet ser creatiu, et permet ser un dissenyador, et permet moltes més coses. I, a més, és molt estimulant perquè la relació amb els alumnes també canvia. No hi ha aquesta unidireccionalitat tota l'estona que acaba creant un espai, no?
Quan entre tu dius canvia, com és? Com et relaciones tu ara amb els alumnes? Què ha canviat?
Els alumnes
perquè, clar,
saben...
Perquè, pot pensar que és quasi com de tu a tu, i això tampoc...
No, amics no som, eh?
Ah.
No, això és com els pares que no poden ser amics dels fills, vull dir, els deixaríem orfes, oi? I els deixaríem sense profes, i els profes hem de seguir posant el límit amb els temes actitudinals, evidentment, aquí tenim molta feina que és la que ens correspon, no? Però, d'alguna manera, nosaltres intentem ser un model... un model de persona que vol aprendre, de persona que s'arrisca, de persona que s'equivoca, de persona que recondueix coses, no? I el ser aquest model inevitablement t'apropa. Si abans el corpus del que havíem de saber estava en el llibre, per tant allò era el model, ara d'alguna manera ens estem professionalitzant, és a dir, el model som nosaltres, amb la nostra actitud i ganes d'aprendre. Llavors aquí
els mestres.
Els mestres, els professors. Llavors aquí tu t'has de posar en una situació...
El llibre viu,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera.
I tant, i tant. És a dir, un llibre es pot substituir, doncs, això que amb tecnologia, no?
Però llavors
pots posar una tablet, pots posar coses...
Però llavors algú podria dir que has de saber molt per fer això, que has de saber, que has de tenir molts coneixements,
no? Perquè,
o no?
Fixa't que comentava que hem de ser un model, no? Per tant, no has de saber molt, perquè aquí en aquest món actualment el que sap molt és en Google i és la Wikipedia i tota aquesta gent en saben molt. Però nosaltres hem de voler aprendre molt. O sigui, som un model de persona que vol aprendre molt. I... això és molt guai, permeteu-me d'això, no? És a dir, és una persona que vol aprendre molt, que li agrada, i que li agrada aprendre de manera social, que deia la Marta, no? És a dir, que compartint, que fent activitats grupalment, s'aprenen moltes coses. I s'aprenen moltes coses alhora, que és la gràcia que té això. Si el model és el llibre, doncs aprenem d'allò que diu el llibre, que normalment té a veure amb una disciplina concreta, no? Si aprenem els uns als altres d'activitats que ens impliquen a tots plegats i, per tant, el saber que aportem cadascú de nosaltres, aprens moltíssim. No només de conceptes, jo què sé, sobre història o sobre ciències naturals, sinó que aprens empatia, aprens a relacionar-te, assertivitat... Per tant, es produeix aquest aprenentatge competencial, aquesta cosa de construir una persona forta des del punt de vista personal, una persona motivada, aquesta societat necessita persones altament motivades, penso, no? I persones que tinguin moltes ganes d'implicar-se en el seu entorn.
Clar, la pregunta que em faria és com podem fer persones altament motivades? Que és molt
doncs
bonic,
estan
és,
nosaltres altament motivats. I és molt més motivador, segons
sí, però...
quins plantejaments a l'aula, que no passen allà i dir, vinga, pàgina 25... Això és molt avorrit. Al cap dels anys t'avorreixes,
és un peix que es menja la cua, perquè llavors com podem estar nosaltres altament motivats? Qui motivarà els motivadors?
Però mira, per exemple, nosaltres, que som una escola de primària, són nens més petits, el que sempre hem cregut és que la clau de l'èxit és creure en que cada alumne pot donar el més, les més altes expectatives de cadascun dels infants que tenim, siguin com siguin. Hem de potenciar habilitats, potenciar capacitats, ajudar-los a desenvolupar tot el que saben. I per això, el que tu bonament deies, no? Hem de ser un model, però un guia, la persona que els acompanya en aquest procés que han de construir el seu aprenentatge. Però si creiem que poden, els estem motivant. Uh-huh. És la clau de l'èxit.
I si aprenem sobre coses que tinguin sentit per nosaltres, no? Que estiguin relacionades amb el nostre dia a dia.
I que siguin funcionals per l'alumne. Moltes vegades ens trobem la pregunta dels nens: i això què fem? Per què serveix? Sempre els hi donem una funcionalitat, un significat. I llavors tenen ganes de fer.
Aquest és un dels principis de l'aprenentatge, sí, que comentàvem al principi de tot, no? De tenir en compte les emocions i els interessos de la persona que aprèn. Això és clau.
Que no sé què demanar-te, si què no ha funcionat o què ha funcionat.
És veritat, tornem a parlar de l'institut.
No sé què, saps si descartar el que no funciona i ja ho traiem fora? O que ens diguis ja directament què funciona? Després d'aquests assaig i error que heu fet.
Hem fet molts assajos i errors i podríem estar parlant molta estona. Jo el que et diria que funciona molt bé és agafar aquest rol que et comentava, no? d'apropar molt els docents als alumnes. A l'adolescència és un període crític, nosaltres estem amb els 4 anys de l'ESO, per tant és un període on les hormones doncs, fan la feina que han de fer.
Vull dir a mi que tinc un adolescent de 13 anys a casa.
Sí, sí, ja sé el que és, també en tinc dos. No. És un període complicat, eh? I és molt complicat per les famílies, pels pares, per les mares, és molt complicat per l'institut també. Val? Llavors, nosaltres què vèiem abans de fer el centre? Vèiem que un sector de la població adolescent era refractari al sistema, és a dir, no hi entrava perquè el trobava avorrit, això sembla una presó, no? Aquests comentaris i quin rotllo, i venir desmotivat a l'escola. I nosaltres volíem aconseguir la nostra pretensió...
Això encara passa, eh?
Sí, sí, i a nosaltres també ens passa, eh? No és que tots vinguin feliços i contents, eh? Això no ho hem aconseguit, eh? I em sembla que no hi ha cap centre dels impulsors d'Escola Nova que haguem aconseguit això. Per tant, està molt bé explicar que no es poden crear unes expectatives de que, bueno, amb una escola innovadora perfecta, imaginem-nos l'escola innovadora perfecta, segurament tampoc aconseguiríem això, perquè, evidentment, de nens... n'hi ha molts, i de molts variats, i de situacions també. Per tant, és molt complicat. Però tornant al que deia del que hem aconseguit i el que no, si tu poses una estructura que d'alguna manera força que la relació sigui més propera, per exemple, posant els professors més hores en un grup classe, perquè un dels problemes de l'escola tradicional, dels instituts de secundària, és que passen molts professors per una aula i els alumnes els hi costa molt desenvolupar un vincle, perquè veuen els professors molt poca estona i llavors inclús poder seguir el procés d'aprenentatge, poder entendre com aprèn, costa molt més. És a dir, la pedagogia ens diu que hem de saber detectar els diferents estils d'aprenentatge dels alumnes que tenim a l'aula, que moltes vegades són 30, esclar, i tu vas allà poder 2 hores a la setmana o 3 màxim. Molt complicat, això.
I tens 4 línies, a la millor.
I a més, clar, tens tots els altres grups, per tant, llavors, si l'estructura del centre, l'horari, ja es fa pensant en que el professor estigui més hores amb aquell grup, ja aconseguim això, no? Que és molt senzill. Si, a més de tutoria, en lloc de fer només una hora a la setmana i de que estigui programada doncs, amb continguts que fins i tot a vegades estan en un llibre de text, doncs ens plantegem la tutoria com un eix clau de tot el sistema i agafem i donem hores als tutors perquè puguin atendre individualment els alumnes, perquè els alumnes els puguin explicar els seus problemes, perquè de problemes en tenen tots els adolescents. Tots tenen problemes, no n'hi ha ni un que no en tingui, aconseguim aquest vincle. I els alumnes ja se senten que ets més a prop. Això ja és un element motivador claríssim. I fixa't que no és ni gaire sofisticat, no és ni la gran sofisticació d'una aula muntada per projectes, ni res, eh? És acostar-nos als nanos, que això se sap des de sempre. No cal ser molt modern per saber aquestes coses. Jo penso que, jo reivindico que l'escola innovadora no és que sigui molt modern i molt sofisticada, és que es basa en allò que ens ha fet educadors, que és estar a prop dels nens, de les nenes, dels nois i les noies per aconseguir seduir-los, perquè puguin venir contents i el centre sigui un espai on créixer, en general, no només acadèmicament.
I és posar l'alumne en el centre, no? La secundària tradicional està molt centrada en un model basat en assignatures. El professor és professor de la seva assignatura i està format per això i sembla que l'objectiu sigui aquest. Si ho canviem i posem l'alumne en el centre, ens acostem una mica més al model de primària i d'infantil, que això, per tradició, ja ho tenen més en compte i hem d'anar més cap aquí.
Avui a l'Ofici d'Educar innovem, aprenem, escoltem, ens obrim.
Dolors Luna. El mètode memorístic ja no funciona. Els nens estaven avorrits i desmotivats. Doncs això, que els nens, ja ens ho deies, estaven avorrits i desmotivats a l'escola Santiago Ramón y Cajal. Ja feia temps, que ho dèiem ara, que fèieu petits canvis, no? Però d'alguna manera, entrar dins del programa Escola Nova 21 va significar una oportunitat per posar ordre en tots aquests canvis, un repte que us va fer reflexionar sobre el que ja fèieu, sobre el que, com en el cas de Sils, el que funcionava, el que no funcionava tant, i provar coses, tenint en compte que sou una escola qualificada de màxima complexitat, que jo sempre he trobat que aquest eufemisme és una mica... I que, per tant, se suposa que ho teniu més difícil, no? Se suposa.
Diuen que sí.
Diuen, diuen.
Però intentem ser una escola com qualsevol altra.
Exacte.
És el que intentem, que hi hagi equitat, igualtat d'oportunitats, que qualsevol alumne que vagi a la nostra escola tingui les mateixes oportunitats que si anés a qualsevol escola de Catalunya o d'arreu del món. És el que intentem. Llavors, clar, ara ho deies, és una gran oportunitat per nosaltres entrar en el programa, però també és veritat que ja teníem pràctiques que havíem començat a fer fa uns anys, perquè ens adonàvem que havíem de donar resposta a aquesta realitat tan difícil, que els estem validant, que els estem continuant, i són canvis que ens estan donant molt de fruit, i els estem continuant. Ara estem intentant també de fer d'altres canvis arrel d'Escola Nova 21. Jo ara que sentia a l'Institut Sils, hi ha una de les pràctiques que nosaltres estem intentant fer cada dia més, que és la tutoria personalitzada que comentaves, que trobem que és fonamental. El fet de que els nens no siguin invisibles, nosaltres ho diem molt, en una classe amb 25 alumnes, 26, i tens els bons, els que no tiren, els que tenen dificultats, però i els invisibles? Doncs creem un espai en el qual el tutor pugui parlar amb tots i cadascun d'aquests alumnes, els pugui escoltar com et sents, què et passa en el dia a dia. I això fa que l'alumne tingui més ganes de treballar perquè se sent escoltat, sent que és el centre de l'aprenentatge, com bé diu també la Marta Pujadó, és el que és essencial. I creu que en ser visible de cara al docent, ell podrà donar tot el que pot i més, no? Llavors, en un centre de màxima complexitat, què ens passa? Doncs res més que el que passa en un altre centre. Simplement que hem de dedicar esforços, igual que qualsevol altre docent, però hem d'intentar que aquestes pràctiques arribin als nens per dotar-los de totes les estratègies que puguin per poder afrontar aquests reptes que he dit abans, que són molts i tenen una complicació amb les famílies, a l'entorn que han de viure, situacions que de vegades ens semblen surrealistes i que normalitzem, i no ho són, però que, de veritat us dic, estem molt orgullosos dels nostres alumnes, de les nostres famílies i de tot el que fem cada dia.
És un procés de canvi en molts àmbits, en relació als mestres, en relació a les famílies, en relació a tota la comunitat educativa, en el que vosaltres proposeu que es facin canvis diversos, sobretot que la gent reflexioni sobre com s'han fet fins ara les coses i què podem modificar, què podem canviar. De cara a aquesta escola, dels nostres somnis, podríem dir-ho. I tu abans ens deies, oh, els nens tampoc no van molt entusiasmats a l'escola, per dir d'alguna manera, però vosaltres heu notat que hi ha un canvi? Que ells ho viuen d'una altra manera? Que si més no, l'aprenentatge és més fluid, tenint en compte que no anem a passar-ho bé, abans ho dèiem, no?
Jo crec que una cosa que aconseguim és que aquells alumnes que en l'escola tradicional no s'hi veuen, no hi troben res, en centres com el nostre trobin un espai i puguin créixer. I és una oportunitat. Un dels problemes del sistema educatiu és el fracàs escolar, les dades de fracàs escolar. Fracàs escolar vol dir, doncs, els alumnes que abandonen els estudis abans d'hora, els alumnes que no aconsegueixen progressar, etcètera, etcètera, no? Doncs a mi em sembla que l'escola innovadora és aquella escola que s'acosta als alumnes per aconseguir que progressin a un ritme potser diferent, és a dir, aquells alumnes que tradicionalment doncs, no estan motivats, no els agrada, poder no tenen prou suport extern, etc., que puguin trobar un espai també. És clar, l'escola tradicional és com molt homogenitzadora, no? Aquells nens que ja venen, quasi, doncs, que ja ho saben tot, per dir alguna cosa, no? Que ja venen ensenyats i educats de casa, sembla que és una escola al servei d'aquests, quan l'escola ha d'estar al servei justament dels altres, no? L'escola ha de tenir una tasca compensatòria. I jo em sembla que l'escola I això nosaltres ho hem viscut, perquè els alumnes, quan marxen, o comparant amb altres alumnes que venen d'altres bandes, etcètera, etcètera, aquesta escola, que és més propera, que posa l'alumne en el centre, com a mínim aconsegueix això. Més èxit pel que fa a l'equitat. En aquest sentit és claríssim.
I a més afegiria, a ser innovadora vol dir també dotar a tots els alumnes, tant si són d'altes capacitats com si són de necessitats educatives especials, que entrin tots en aquest sistema. El sistema els hi ha de poder, el sistema els hi ha de poder atorgar de tot el que necessiten i adaptar-se a tots ells, no només amb alguns, que era l'escola tradicional. Només s'adaptava amb un grup d'alumnes. La resta quedaven fora, com deies abans. Abandonaven o...
I ara no. Dolors, què et pregunten els pares? Perquè, clar, vosaltres segur que heu explicat, en algun lloc diu que esteu fent canvis, no? Llavors, quines inquietuds genera això en els pares?
Mira, la nostra escola tenim una característica una mica diferent de les altres. Dic de les altres que... com a centre de màxima complexitat, i és que tenim plena confiança de les famílies. Pregunten poc, confien plenament. Ens hem trobat només 3 o 4 casos d'alguna família que diu i per què ara el nen no porta deures com abans? O per què el nen no porta el llibre a casa per memoritzar un tema? 3 o 4 famílies. La resta veuen que fem canvis, però ens diuen que hi creuen en nosaltres, que ja et dic, plena confiança.
Ara tu deies això dels deures. Els deures és una de les coses que hauríem d'anar apartant d'aquesta escola que somiem, que ens agradaria, que... No m'ho feu amb el cap, m'ho heu de dir, perquè amb el cap no ens veurà ningú. Si...
Però els deures, han de ser totalment diferents, per mi, els que es feien abans. No és que no es facin deures, és que deures és un concepte, avui ho parlava amb uns companys, posar deures pot ser llegir-se un llibre a casa o posar un repte que el nen ha d'investigar perquè té curiositat per saber què passa amb aquella pregunta que li han formulat, però no que són els deures mecànics de tota la vida, de fer 30 divisions, 40 multiplicacions.
Sí. De vegades, quan parlem de canvi educatiu, anem directes a pensar en pràctiques educatives, no? En metodologies. Hem de començar a treballar per projectes, o hem de fer ambients o racons, o hem de treure els deures, o hem de posar tablets. I per mi el punt clau és començar replantejant el propòsit. Què volem que faci l'escola? Per què ha de servir? Què ha de donar l'escolarització obligatòria als nens i nenes? Això és tota la feina que vam fer l'any passat amb tots els centres de les xarxes i de la mostra, i és definir aquest propòsit que ha d'anar enfocat a desenvolupar competències per a la vida. Llavors, tot el que fem, si va enfocat això, a desenvolupar competències per la vida i a donar experiències educatives rellevants i empoderadores, endavant. Si no, ho hem de canviar.
Parlàvem del que diuen els pares en el vostre cas, a l'Institut de Sils. Què diuen els pares i quin paper en aquests canvis estem tenint els pares? Perquè moltes vegades som els propis pares que diem... Jo vull que el meu fill vagi motivat a l'escola. Jo vull que el meu fill senti que té un sentit el que està aprenent. És a dir, quina és la força que tenim els pares en aquest canvi?
Nosaltres, quan vàrem començar, la secundària és diferent de la primària, eh? Perquè les famílies a primària sí que tenen poder aquesta sensibilitat, no? Però secundària, i és un tema cultural del nostre país, encara ara hi ha la sensació de que hi ha d'haver-hi una mica més de patiment per part del nano, hi ha d'haver-hi aquesta cosa del sobreesforç, aquesta cosa de venir carregats de deures, sí, sí, això encara existeix. Quan nosaltres vam... Ara poder ja no tant, perquè...
Bueno, jo recordo un dia en una reunió que hi havia uns pares, en una reunió de l'institut del meu fill, que uns pares insistien preocupats en... Esperem que hi haurà deures, en el sentit de...
Sí, sí, sí,
hi haurà...
Sí.
O sigui, que no només a l'escola, i clar, jo vaig opinar, i vaig fer amb el fet d'opinar, dient, però no en tenen prou amb 7 hores i mitja a l'aula, i no vaig ser, el meu comentari no va ser ben acollit.
Escola Nova 21 existeix també per provocar aquest canvi cultural. Estem en una societat en la qual fer moltes hores vol dir que som molt productius, i ja sabem que no.
Això ho dèiem abans d'arribar, que totes hem dit tenim molta feina, i això està molt ben vist.
Exacte, exacte. Hi ha aquesta cultura que sembla que si el nen a casa no està allà clavat a la taula fent deures, no està aprenent, és la sensació de que aquesta criatura no està aprenent. I més si estàs a la secundària i ha d'anar amb un batxillerat, què passarà quan faci batxillerat? Aquí hi ha molta angoixa per part de les famílies. Llavors, a nosaltres ens ha calgut tenir unes quantes promocions fora exitoses, que s'hagin tret els batxillerats, i demostrar, perdoneu-me l'expressió, que no els espallem, perquè confiïn. Perquè el recel a secundària és gran.
I a primària també, eh? Ens trobem moltes famílies de primària que ens pregunten i què passarà quan el meu fill o filla vagi a la secundària? I què passarà a la selectivitat?
I què passarà? T'ho dic jo. I què passarà? Que ve d'una primària que era una escola que tenia cura de... I arribes a la secundària i hi ha ben pocs centres de secundària que estiguin fent canvis. I què passarà quan després vagi a fer la selectivitat? I què passarà quan després s'enfronti a la vida? Va,
aquesta pregunta és molt freqüent. El que et deia abans, si treballem per desenvolupar competències per a la vida, el que passarà és que se'n sortiran a la secundària i se'n sortiran a la selectivitat si és que decideixen fer-la.
Però si és una selectivitat, perdona, si és una selectivitat que el que vol és que repeteixis tots aquells continguts, paraula per paraula, jo vaig fer la selectivitat així,
Sí, sí.
I amb aquella persona li has competències, però no li has fet aprendre com a repetir allò. Vinga, 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 un rere l'altre, clar.
En primer lloc, aquest model també està canviant, la selectivitat, i ja s'estan fent canvis per canviar el model avaluatiu a la selectivitat. Però és igual, posem-nos amb els que la faran l'any que ve, que encara no ha canviat, no? És una de les competències, saber memoritzar coses, saber enfrontar-se a un examen supertradicional de paper i llapis i d'aprendre els continguts. Per tant, els nens i nenes també han d'estar preparats per això. El que diem és que no els hem de preparar només per això. Els hem de preparar per això i per totes les habilitats, competències que necessitaran a la seva vida.
Clar, però hi ha qui diu, en un món en el que a través del Google ho tenim tot, cal que els nens s'aprenguin tots els rius i les serralades i aquestes cosetes tan maques que els hi fan en una certa edat. Què?
No cal.
No cal.
És evident que no cal. I no cal ni tan sols per passar la selectivitat actual, perquè nosaltres ho hem demostrat, això. Nosaltres amb 10 anys doncs, devem tenir 6 promocions que ja som fora. I els que han volgut anar a fer, insisteixo, el batxillerat, que hi ha moltes altres sortides a la vida, però bé, en aquest país també el batxillerat és... Doncs, escolta, se n'han sortit i tenim premis de millor treball de recerca de batxillerat i tenim excel·lència en batxillerat. I què ens diuen els nostres exalumnes quan tornen i ens ho expliquen? Ens diuen, ens va costar al principi adaptar-nos, perquè esclar, és un model diferent, evidentment. I ho trobàvem més avorrit. I vèiem que era, doncs això, una cosa a la qual nosaltres no estàvem acostumats. Però bé, com que ens heu ensenyat a adaptar-nos als canvis, hem estat capaços d'adaptar-nos al canvi. I tornen contents i orgullosos i defensen aquesta educació que van tenir a la secundària obligatòria com una cosa clau per al seu creixement personal, per desenvolupar coses que també són molt importants per a la selectivitat, la motivació, la responsabilitat, la implicació... En els teus propis objectius per poder-los aconseguir. Totes aquestes eines, que són de caràcter més psicopedagògic, aquests models innovadors les donem. I no són ben valorades, és a dir, des del punt de vista, a vegades, que tot sovint no, de les famílies, l'eina més important és el saber memoritzar, no? El saber memoritzar i reproduir. Però és que hi ha una altra eina, que és saber aguantar una estona estudiant perquè tens ganes de provar una cosa. Per exemple, no? L'esforç, la implicació, la tenacitat... Són fortaleses personals que només es donen si a l'escola ens acostem als alumnes.
Hi ha un reportatge que es diu Most Likely to Succeed, que us recomano. Us recomano, però no sé si es pot trobar per alguna banda, ja ens ho explicarà la Marta. En alguna de les coses que veus és que s'ha acabat el silenci a l'aula i que en petits grups van creant. I els nanos s'impliquen. I una cosa molt maca, també, jo, els oients no ho veuran, he fet una impressió d'aquesta pel·lícula, surt una noia, una de les protagonistes, que fa un canvi espectacular. La noia que arriba al principi, que no pot parlar, que creu que no té autoritat per parlar, que creu... És a dir, quines transformacions heu observat canviant la metodologia? És a dir, quin empoderament dels alumnes heu observat?
Amb aquest documental que dius el vam utilitzar el curs passat, vam fer diferents visionats del documental perquè és un exemple inspirador de com podria ser una escola o institut del segle XXI, no? I el fèiem servir per generar aquesta reflexió de com és l'escola que somiem. I el que es veu és que canvia la font de l'aprenentatge. Ja no està en un llibre o en un mestre o en un professor, sinó que està en molts llocs diferents. Està amb els companys amb qui aprenem, està a internet, està al carrer, està fent coses, es veuen nanos fent coses tota l'estona, i per tant això ho canvia tot. Canvia l'organització del centre, canvia la distribució, canvia el mobiliari, canviar les relacions entre ells, com deia abans la Yolanda, i ens va anar molt bé per això, no? Per generar aquest
debat. Jo us he de dir que el vaig passar al meu fill, el va veure i em va dir: ostres, això passa a algun lloc? I següent cosa em va dir: per què no vas a l'institut i els hi dius que ho facin així? Clar, jo no ho he fet, això d'anar a l'institut a dir que ho facin així, no? Però és veritat que genera una certa frustració, perquè dius: on és això? Jo vull anar-hi. De fet, si jo fos petita, jo vull tornar a anar a l'escola, perquè jo vull una escola així, que em motivi, que em faci trobar el meu lloc al món, el sentit al meu aprenentatge.
I cada vegada hi ha més centres que estan enfocats a anar cap aquí, no?
Jo crec que això és imparable, eh?
Oh, carai.
Això no hi ha aquí, oi tant. Sí, això és així. Perquè les famílies, com tu molt bé estàs demostrant, ho estan demanant. Mm-hmm. Els alumnes ho estan demanant. I això és una taca d'oli que es va estenent. I jo puc dir que jo a la primària em vaig educar amb un model d'escola així. Vull dir que no s'està inventant res nou.
No, sí, jo m'agradaria,
a mi m'agradaria fer entendre al públic en general i els professors que ara ens estan escoltant i mestres, no?, que no cal que siguem molt sofisticats, perquè això ens estressa a vegades, no? Allò dir: és que hem de fer aquestes tecnologies que deia, no? Hem de fer treball per projectes, que, a veure, requereix el seu temps, doncs, implementar metodologies d'aquest tipus. No cal fer això. Cal anar al propòsit, treballar en el claustre, debatre què venim a fer aquí, què volem fer. Els que som aquí treballant, va, per què venim aquí cada dia? Què ens motiva? I què pensem que pot estirar els alumnes? I a partir d'aquí surten moltes coses que ens acosten als nois i les noies, que és bàsicament el que pretenem. Que això és molt antic. Sí, vull dir, no és pas una cosa molt moderna. Vull dir que, igual que això, no?, que es diu moltes vegades, no? És que, esclar, ara les empreses demanen gent, doncs això, motivada, emprenedora, que sàpiga treballar en equip. Bueno, doncs que bé, me n'alegro molt. Però poder d'aquí uns anys no serà així, però és que tampoc ens interessa. El que sí que sabem ara és que ara i d'aquí uns anys necessitem gent que vulgui participar en la societat i ajudar els altres. Això ja ho sabem ara, que està passant ara, i segurament passarà en canvi encara que les empreses canviïn, no? Vull dir, aquesta cosa, aquesta idea de que la innovació està al servei del mercantilisme, també és falsa, eh? Vull dir, la innovació és plantejar el que originàriament ha de ser l'educació i anar cap aquí en equip, que això també és una cosa que encara no n'hem parlat, no? Però no és individual, això. No, els mestres motivats a ells, però que no poden aglutinar, que no poden fer força en equip, no acaba de portar fruits, això.
Nosaltres, que comencem ara com a centre de la mostra, ho podem demostrar, no?, que és el que diem als mestres. Què volem fer? Com ho volem fer? Per què ho volem fer? Són les tres preguntes claus que planteja Escola Nova 21. Però sobretot fem-ho tots junts. Fem-ho en equip, si no triomfarà. I també dir-vos que aquest canvi que comentem és que no té marxa enrere. És que tocava fer aquest canvi. S'havia de fer i hem de tirar endavant. I abans que dèieu: i què passarà a la universitat o més endavant? És que canviarà. Perquè l'escola està canviant, l'institut està canviant, i això, les noves generacions que us estan sortint, les noves promocions, mm-hmm, ja estan arribant a dalt.
Sí, sí.
I seran els que ho canviaran, mm-hmm, seran el motor de canvi, també.
I hi ha facultats que ja s'està treballant d'aquesta manera. A Girona, a Medicina, estan treballant amb aquestes metodologies, doncs, molt més participatives i molt de repte. I ho estan fent molt bé, està funcionant molt bé. I llavors, és que és imparable. Jo penso que anem cap aquí.
Una de les coses que... De fet, el programa parteix de l'experiència dels 25 centres impulsors que ja treballen amb aquest propòsit i amb aquestes pràctiques, no? I una de les coses que volem és que centres com l'Institut de Sils no s'hagin d'estar justificant per fer coses diferents, no hagin de ser els raros, sinó que els que s'hagin de justificar siguin els que segueixen treballant d'aquesta manera transmissora, memorística, etc.
Yolanda Arboleas, Marta Pujador, Dolors Luna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Acabo amb una frase del Francesco Tonucci: hem d'escoltar els alumnes i confiar en ells.
Excel·lent frase.
Sí?
Perfecte.
Gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Catalunya
Ràdio. L'ofici d'educar. Un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, La Mia es fa gran, un llibre de la Mònica Page, una endocrinòloga pediatra, atenció, i és un llibre de coneixements per saber-ne més sobre la pubertat de les nenes. Ens en parla el Jaume Centelles, el nostre bibliotecari particular, autor, entre d'altres, de la biblioteca El Cor de l'Escola i d'una pàgina que es diu Invitació a la lectura. Benvingut, avui ens portes aquesta. Hola. La Mia es fa gran.
Sí, avui parlarem d'un llibre de coneixements molt bonic que es diu La Mia es fa gran. Com tu deies, l'ha fet la Mònica Peix i explica el procés d'adolescència o pubertat, en aquest cas, de com evoluciona el cos de les nenes entre els 8 i els 13 anys. Està il·lustrat per la Cristina Los Santos amb unes il·lustracions molt boniques i la Mia, a la primera plana, ja et diu: em dic Mia, espera que ho llegirem, i tinc 9 anys i mig. I ella va explicant que un dia nota que mentre em dutxava he notat que el pit dret em feia mal, com si tingués una petita avellana sota la pell. He avisat a la mare. Llavors, el llibre te va explicant, et dona informació de tots aquests canvis. Vas veient a cada capítol com va creixent fins als 13 anys. I ella, amb l'ajut de la mare, de la doctora i de la mestra, de tres dones que li van explicant tot el que... per què et surten pèls al pubis, per què tens la regla, quins canvis notes en el teu cos... I és un llibre molt didàctic, molt senzillet, molt ben escrit i, sobretot, molt interessant perquè et dona consells de vida saludable. Que això, al final ho tens molt ben explicat, com has de cuidar la teva alimentació, com has de fer esport, menjar fruita, menjar verdura...
Els meus 10 trucs per créixer sana.
Veiem. Està molt bonic. Un llibre que és...
Em deies tu, la mare, sí, la mestra i la doctora. I l'àvia, posem-hi l'àvia, també, posem, que doni consells. L'àvia
i la tieta Lourdes.
Això.
Jo, de tota manera, he llegit algunes recomanacions. És un llibre molt útil per les nenes. I jo pensava, però també pels nens. Saps?
Per entendre, clar. Però
els nens també necessiten saber com les companyes de classe, les germanes, què els hi està passant, no? Perquè tenen l'edat del pavo, que aquí es parla de l'edat del pavo, i perquè són... que els hi passen als seus pits i en els seus... quan van a la piscina. Un llibre, en aquest sentit, molt didàctic.
N'haurien de fer un de El Papet es fa gran. Ah, i compartir, també, nens i nenes, els, sí, llibres. Sí. La Mia es fa gran, de Mònica Peig, un llibre de l'editorial Joventut, de coneixements d'avui.
De coneixements. A partir de 8 anys ja se'l poden començar a mirar i a llegir i sobretot a parlar. És un llibre per tenir a casa.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
No faig així com el petit bailet, que va cercant senyor que se'l festeja i el tinga escalf en el temps de glaçada i fresc d'estiu quan la calor té el ple. Gens no aprecia el valor del senyor i abomina de les seves maneres i veu ben clar que va per mal camí si l'estat vol canviar a millor.
Hem escoltat un fragment, una estrofa d'Ausias Marc en la veu del Joan Centenà, que és doctor en filologia i que ens aconsella a l'hora de llegir amb els nostres fills clàssics de la literatura. Avui aquest fragment que ens parla de l'interès i de l'egoisme.
Efectivament. Sí, sí. Avui Ausias Marc ens porta una imatge d'un noi jove que busca un senyor que el protegeixi, però al mateix temps no té cap valoració, no té cap consideració pel senyor i el considera i el menysprea precisament perquè l'ajuda. És aquesta contradicció entre l'egoisme i el menyspreu envers els altres, que seria una actitud que la mesura del possible s'hauria d'intentar evitar.
I això, a l'hora de compartir-ho amb ells, com els hi diríem?
El que els hauríem d'indicar és això. És complicat de traslladar. Els hauríem d'indicar, a veure, no hem de ser egoistes, això d'entrada, agrair les coses que ens fan, però és que encara menys hem de ser desconsiderats i menysprear aquell que ens ajuda. I el menysprear algú precisament perquè t'ajuda, perquè té consideració amb tu i creure que d'alguna manera està obligat a fer-ho, és un error terrorífic. Per tant, el que hem de fer és això: agrair sempre que algú ens ajudi. I els fills, doncs, han de ser conscients, doncs, si l'avi et va buscar a l'escola, escolta, l'avi està fent un esforç, segurament té ganes d'estar amb tu, però està fent un esforç d'acompanyar-te i, per tant, això és una cosa que s'ha d'agrair.
Em feies pensar en la imatge d'ells intentant-se posar les sabates i tu que l'ajudes i ell...
Ah, exacte, sí, és una mica
doncs això. Doncs això, sigueu agraïts, fillets nostres.
Sigueu agraïts.
On ho podem trobar, això?
Això ho trobarem en una antologia que en Josep Piera va preparar d'Ausias Marc, dins la col·lecció Tres de Clàssics, de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
I ho són, d'agraïts a vegades.
Sí, tant.
Gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar escoltant els nens i la seva visió singular del món avui, la seva opinió sobre si hi ha o no hi ha nens dolents i com els podem ajudar. Us deixem amb la veu de l'experiència.
Un nen dona una patada a un altre.
Pobrecico, pobrecico.
No és dolent, el que passa és que s'ha comportat malament. Perquè si series dolent, sempre estaries portant-te malament i sempre faries coses greus.
Pobata.
Ningú és bo ni dolent perquè sempre pots canviar. Almenys que no siguis molt, molt, molt dolent.
Tiene más peligro que un mono con dos pistolas.
Que molestan.
Calla una mica, xenoi.
Pegan, empujan. Fan mal.
Ai, que làstima, ai, que pena.
Trencan coses. Vols dir-li que no es pot ser dolent perquè si no, no tindrà amics.
Cállate, torpedo!
El que passa és que és pesat i que algú li té que ensenyar que té que parar de fer això. Una altra cosa és que tinc un problema al cap i no pugui parar.
I'm a scat man!
Es té que tenir paciència fins que ho aconsegueixi fer bé.
Ole tu! Ole tu!
Si no fan gaire cas vol dir que són dolents, perquè si no fas cas, pues atrenyen.
Igual et piqui jante i jaume.
Potser et criden.
Però mal, mal, mal!
I et castiguen.
Por la gloria de tu padre.
No!
Si algú està enfadat o trist, la gent li té que ajudar.
Ai, que bonito!
Quan tenim ràbia no ens tenim que aguantar. O tenim que parlar amb qui ens hem enfadat.
Pobrecico, pobrecico, pobrecico!
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí. Segura te conocí y ahora tú a la quebrada déjame la arreglar, yo la quiero ver cuidada. Chiquitita, las estrellas brillan por ti. quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita,